Som dimarts 29 de setembre de 2020 i, com cada dimarts, començarem amb la previsió meteorològica que ens acosta el Pere Almendárez d'aquí uns minuts. I a continuació sortim a passejar, sortim a trepitjar Penedès. Avui passegem per unes caves sadorninenques perquè aquest cap de setmana se celebra el Cavatàs 2020. El nostre guia serà el Joan Capellades, cap de turisme de Sant Sadurní. A 9:45, primer flash, cop d'ull a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. N'hi haurà dos més, a 11:15 i a 11:45. I a continuació, encetem el tema de la setmana que avui dediquem a parlar de la cultura, un dels sectors més damnificats per la pandèmia. Avui ens acompanyaran Jordina Biosca, actriu, narradora i directora del Festival En Veu Alta, el Jordi Bové, integrant i fundador del grup d'animació Rovell d'Ou, i el Miqui Mercader, tècnic audiovisual de l'empresa Altsound. A les 10 aturarem momentàniament aquest tema de la setmana, connectarem amb les notícies i reprendrem la conversa amb la Jordina, el Jordi i el Miqui a partir de les 10 i uns minuts i fins 11:15, quan arribarem a la segona cita amb l'actualitat. A 11:45 torna un cop d'ull a aquesta secció mensual de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca, que posa el focus cada mes en una secció diferent o en un tema diferent. Avui aquest cop d'ull el dediquem a la viticultura i a l'enologia. I la Bernadette Hortal de la Biblioteca Torres i Bages ens durà una tria de material, no només llibres, de viticultura i enologia, i seguirem fent un cop d'ull a l'agenda del proper octubre. Avui ens retrobarem amb la Bernadette Hortal i també amb el Català al carrer, aquesta secció que torna els dimarts a les 11 i uns minuts, una secció que fem gràcies a la col·laboració del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Una secció que té premi. Obrirem línies al 938172626 perquè participeu al concurs, aquest nou concurs de la temporada 2020-2021, i de regal hi haurà un llibre. Avui és un conte infantil de tapa dura, il·lustrat i escrit per dues penedesenques, l'Agnès Esquirol i la Nele Pede. Després del tercer butlletí, de 11:45, parlem de tele i de pantalles, de plataformes, amb en Carles Gala. Serà 11:45. I acabarem destinant els 5 minutets d'aquest dimarts a les fake news. Podeu jugar amb nosaltres des de casa, endevinar si la història, si la notícia és certa o és falsa. Pendents de l'actualitat, de les reaccions a la inhabilitació del president Torra, seguirem aquesta actualitat més enllà de les nostres comarques a les hores en punt. Hem començat ja amb aquesta primera cita a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12, per no perdre pistonada. Així serà aquest dimarts 29 de setembre al Penedès en xarxa, des d'ara i fins les 12. Som-hi!
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Encara amb el fred al cos, perquè els matins són freds, entomem aquest matí, aquest Penedès en xarxa, tot escoltant la previsió meteorològica per aquests propers dies que ens acosta el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem, com cada dimarts, un repàs de la situació meteorològica aquí a la zona del Penedès i hem de parlar d'un inici de setmana que es presenta força estable i sense gaires complicacions en el temps. De cara al cap de setmana sí que sembla que tornaríem a tenir una situació més inestable, de nou amb baixada de temperatures i algunes precipitacions. De moment, pel que fa al temps d'avui dimarts, esperem un dia molt estable aquí al Penedès. Durant el matí i fins al migdia sí que esperem un cel mig enterbolit o mig ennuvolat, conseqüència de bandes de núvols alts i mitjans que ens anirien creuant. A partir del migdia i durant la tarda esperem que aquests núvols alts siguin menys abundants i en conjunt tindrem un cel molt més serè. Pel que fa a les temperatures, avui dimarts esperem mínimes sense gaires canvis, entre els 10 i 13 graus a l'interior i entre els 13 i 15 graus als municipis del litoral. Les temperatures màximes continuaran recuperant-se i arribarem a valors de fins a 23 o 25 graus en conjunt, tot i que localment cap a municipis de l'interior fins i tot podrien superar aquests 25 graus. El vent bufarà feble de component nord-oest durant el matí, girant a component sud o sud-oest durant la tarda amb alguna ratxa moderada puntual. Pel que fa al temps de demà dimecres, últim dia de setembre, esperem una jornada sense gaires canvis en el temps. Jornada de nou molt estable aquí al Penedès. Durant el matí ens tornarien a creuar alguns núvols de tipus alt, que serien poc importants en conjunt. De cara a dimecres a la tarda esperem en conjunt un cel força serè aquí al Penedès. Les temperatures no patiran gaires canvis, de nou mínimes entre els 10 i 13 graus a l'interior i entre els 14 i 16 graus a la costa. Les temperatures màximes dimecres tornaran a ser molt agradables, amb valors entre els 24 i 26 graus en conjunt. El vent bufarà feble de component nord o nord-oest al matí, girant a component sud-oest durant la tarda amb alguna ratxa moderada. De cara a la jornada de dijous, esperem que durant el matí el sol sigui el protagonista, el clar dominador del cel aquí al Penedès. De cara a la tarda i ja durant el vespre esperem un clar augment dels núvols alts i mitjans que ens indicaran aquest canvi de temps que esperem cap a finals de setmana. Les temperatures dijous tocaran sostre amb valors una mica més alts en general. Les temperatures mínimes estaran entre els 12 i 15 graus a l'interior i entre els 15 i 17 graus al litoral. Les temperatures màximes arribaran als 26 o fins i tot 27 graus als municipis més càlids de l'interior. El vent bufarà en conjunt de component sud-oest o oest amb alguna ratxa moderada, especialment a partir del migdia i la tarda. De moment, això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Els dimarts després del temps sortim a trepitjar el Penedès tot fent una passejada. És, sens dubte, la secció que més quilòmetres fa del Penedès en xarxa. I avui ens du fins a Sant Sadurní per descobrir un indret i un esdeveniment. La companya Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní, ens du una passejada que va fer dijous passat. Eli, explica'ns.
Doncs avui hem vingut fins a les Caves Vilarnau, aquí a tocar de Sant Sadurní. Hem vingut amb cotxe. Estem aquí en un paratge immillorable del Penedès i tenint en compte que divendres, dissabte i diumenge es durà a terme aquesta edició particular del Cavetàs, òbviament avui ens toca parlar del Cavetàs i per això el que ens acompanyarà en aquests minuts, en aquest passegem diferent, és el Joan Capellades, el cap de turisme de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Joan, molt bon dia, què tal? Com estem?
Bon dia, doncs mira aquí, anar dissenyant aquest nou Cavetàs ja que s'acosta les dates.
L'any passat recordo que passejàvem, no?, una miqueta per la Rambla, veient com seria aquell Cavetàs. Semblava sorprenent, o sigui, si ens haguessin dit fa un any que avui estaríem aquí parlant de Cavetàs en aquest nou format que durant els propers minuts acostarem als nostres oients, no ens ho haguéssim cregut, eh?
Ostres, Eli, tens tota la raó del món. És un comentari fàcil. Tantes coses, oi, que no ens pensàvem que passarien aquest 2020. I que veiem la gent amb mascareta a la tele a Itàlia o a Xile, i dèiem, bueno, pobra gent, no? I ara tu i jo estem fent aquesta passejada
amb mascareta,
tots amb la mascareta posada i que ens hi hem acostumat i que, bé, doncs, en aquest context hem hagut d'adaptar també el Cavetàs. Hem passat molts mesos que no cal que ens hi recreem, però per la part que ens toca, doncs, veient si era convenient, si no, fer algun tipus de Cavetàs. Anàvem veient com els nostres predecessors d'esdeveniments ho anaven resolent, altres fires, ara a l'estiu hem vist festes majors, hem vist llocs que s'ha deixat de fer tot, hem vist llocs que han fet accions virtuals, i clar, l'últim exemple, per exemple, seria el propi Sant Sadurní, no?, per les fires i festes, que s'ha fet moltes activitats segures, amb totes les normes de seguretat, amb aforaments limitats, però que s'han fet moltes cosetes, i que una mica és allò de que quan ens pensàvem que això seria per 3 mesos, parem-ho tot, quan veus que ja en portes 4, quan veus que en portes 5, doncs clar, a la gent li toca anar prenent decisions de si es continua tot parat o es proven de fer coses. I aquí és on l'equip de govern, en el seu moment, va creure que era oportú tirar endavant un format de cabatàs com el que s'hi va dels
governs. Com explicàvem, Joan, a cadascuna d'aquestes 4 zones, Vilarnau, Canals i Montner, Codorniu i Freixenet, hi tindrem 6 caves, 6 empreses de cava, un restaurant, a part d'una xarcuteria, i xocolata, tenir tota la varietat i tots els plats i totes les caves que es podran tastar, ho podem trobar al web, si et sembla.
Sí.
Ho recordem a la gent que ens estigui escoltant, perquè ja està tot, eh?
Acabatàs.cat, i és tot molt ben, molt explicat, espero que ben explicat, i a més és des d'on es poden comprar les entrades.
És a dir, important, perquè, també.
Correcte, una de les grans diferències amb el cabatàs anterior és que s'ha de pagar una entrada per accedir a un d'aquests espais, a una sessió d'aquests espais, que tenen aforament limitat, que està limitat a 80 persones. Aleshores, nosaltres, si estem interessats, hem d'accedir a cabatàs.cat, interessar-nos per quines sessions agradaria, per veure quines empreses hi ha, quins productes ens serveixen, seleccionar, comprar i esperar el dia de poder-hi anar i gaudir-lo.
Està parlant, ho tornem a repetir també, sembla que ens repetim una mica, però per la gent que ens estigui escoltant, entrada, importantíssima aquesta entrada, a qualsevol dels 4 tastos que hi haurà divendres a la tarda, dissabte al matí, dissabte tarda i diumenge al matí.
Ara que dius això, Eli, perdona,
diferent horari que l'hem passat.
Es tanca la venda el dimecres 30 de setembre a les 12 de la nit. Qui estigui esperant, no digui última hora,
que no s'esperi,
i dues, que no es pensi que si no la compra per aquesta via, després podrà comprar entrades a taquilla, o no existeix aquesta fórmula. Mm-hmm. Les entrades es venen fins al 30 de setembre i és la darrera data que es podran comprar.
Mm-hmm. Entrada única, 35 euros, clau per poder entrar a qualsevol d'aquests tastos, 4 tastos i 4 zones. Si volem canviar de zona, hem de comprar una altra etiqueta, això no ho he explicat, òbviament.
Mm-hmm.
Tot un tema de traçabilitat també de la gent que ens estigui entrant.
Correcte, sí, perquè no hi, dintre de la franja horària d'una sessió no hi ha rotació. O sigui, només hi podran accedir els clients que hagin comprat l'entrada. I si jo vinc perquè m'he despistat o perquè ara vinc amb un amic per veure últim moment, mitja hora abans de començar, si puc venir, doncs, sentint-ho molt, no podrà accedir.
I important també recordar que dins d'aquesta entrada de 35 euros, què hi ha, Joan? Perquè hi ha una miqueta de tot, a diferència l'any passat...
Mira, per 35 euros et prenem la temperatura. Que això, a veure, a la farmàcia abans, perquè et pesi jo, t'has de pagar, et prenem la temperatura. I després t'atendrem molt bé. Però què hi ha de producte? Doncs l'entrada dona dret a tastar 6 copes de cava de les empreses que estaran exposades en aquell espai, una copa, un tast de copa de cava de cada una d'elles.
Important, això.
Ratifico molt això perquè és que aquests dies ens ho estan preguntant molt, doncs aprofito que tinc el micro també per dir-ho. També es podran tastar un tast d'una varietat de xarcuteria. Es podrà tastar 4 propostes del restaurant que hi ha en aquell espai. I també per acabar es podrà tastar un tast un pack de bombons de xocolata. Per tant, amb 35 euros tens a nivell gastronòmic aquest producte, tindràs la teva taula amb les teves tovalles, amb els teus coberts, amb la teva copa per fer els tastos, i a partir d'aquí hi haurà música en viu. Esperem que sigui una experiència que la gent la pugui gaudir, que passin molt bona estona, i amb això estem treballant, en intentar aconseguir que quan comencem, des de que comencem fins que acabem, que l'experiència de qui hagi comprat l'entrada sigui el més positiva possible. Si més no, hi posem tot l'empeny.
De moment, Joan, com estan en aquesta venda d'entrades? Mm-hmm. Esteu satisfets?
Bé, estem més o menys a l'equador del termini de venda d'entrades. Va variant i va fluctuant. Estem en una cava, acaben de caure ampolles amb algú.
S'escolta, la gent que ens estigui escoltant
per no
deu pensar que què passa
aquí.
Per sort
no se'ls hi han trencat.
No som nosaltres, tampoc.
I no som nosaltres. I ara m'he despistat, Eli.
Les entrades, com van les entrades?
Bé, van bé, van fluctuant, no et donaré cap dada perquè no la puc donar.
Sí.
L'única que puc dir és que ja hem superat, és a dir, hem posat 1.280 entrades, és a dir, 16 sessions de 80 persones donen aquesta xifra, i hem superat la meitat ja de venda, val? Distribuïda en diferents quantitats a cada sessió i a cada espai. I ens queda fins al dia 30 de setembre per anar veient. Que quedi molt clar que la sessió es durà a terme si arriba un llindar del 50% de la venda, si no s'hi arriba, que també que ningú es freni, perquè si posés aquest cas li oferirem anar a algun altre lloc, i si no li tornarem els diners. Vull dir que, per aquesta qüestió que ningú es freni, perquè té garantit que com a molt que li tornaríem els diners, o com a poc.
Ara comentaves aquest fet, aquestes 1.280 persones, que és el màxim que tindrà el Cabatàs d'aquest any, i amb una xifra, clar, els que estem acostumats a voltar pel Cabatàs, i tu que has viscut tots els Cabatàs, clar, parlem de 20.000, 25.000 visitants,
clar.
I com es nota, aquesta segurament serà una de les novetats, a part de totes les mesures que hi ha, de totes les novetats de zona, no?
Sí.
Aquesta diferència important de visitants, suposo que potser és... personalment, el que poder fer una miqueta més de pena, no?
Jo, com que estic centrat en l'organització, no, ja no sé si és que no tinc temps de tenir pena o és que ja he perdut els sentiments. És a dir, jo quan tinc clar que tinc una missió, en aquest cas com aquesta, i que és un canvi tan fort, el que em poso tot l'empeny al meu equip, una de les primeres coses és intentar explicar per activa i per passiva aquest format, perquè ningú es distregui i sense voler vingui pensant que és l'altre format i aparegui aquí sense dormir i n'he vingut al Cabatàs i m'han enganyat. És a dir, des del punt de vista professional estem empenyats primer de tot amb això, amb la qual cosa, si partim de que gairebé totes les fires que portem d'aquest 2020 des del març s'han anul·lat,
som
dels pocs
privilegiats també.
Privilegiats jo no m'atreveixo a dir-ho, atrevits o molt conscients de que amb un format com el que hem proposat hem d'intentar-ho pel nostre sector empresarial local, que està patint tant, i per la nostra destinació, els nostres turistes aquest any, com a tot arreu, és que ens han baixat a nivells que fan fred. Si ho parem tot, doncs què hem de fer? Intentar fer coses amb les mesures segures, amb les coses que ens permeti la normativa vigent, el Procicat i totes les situacions. És a dir, un exemple, fins ahir teníem permès que qui vingués a comprar alguna de sessió d'aquestes pogués fer un muntatge de taula fins a 10. Des d'ahir ja hem hagut de canviar totes les nostres plataformes, avisar tota la gent que havia fet una reserva per taula de fins a 10 a que la pot fer com a molt de 6, imagina't.
Canvia d'un dia per l'altre, ja sabem com està la cosa.
No sabem una setmana què ens pot passar, i fins al límit que seria no haver-ho de poder fer per raons sanitàries, que voldria dir, és el pitjor que voldria dir, és que sanitàriament el país està pitjor, cosa que no desitgem, ja no pel Cabatàs, sinó per la nostra població.
Si et sembla, Joan, per acomiadar-nos, acabem de fer-ho rodó, acabem de recordar coses indispensables, aquestes quatre zones que tindrà el Cabatàs aquest any: Caves Vilarnau, Freixenet, Codorniu i Canals Amunter, a cadascuna d'elles 6 caves, un tiquet per cada cava, recordem, important, un aparador, un restaurant a cadascuna d'aquestes zones, un element de xarcuteria i també un de xocolata. Entrades, 35 euros a través del web, oi que
sí,
Joan?
Sí, una entrada per persona.
Important,
és
també.
Imaginem-nos que anem al cine, no puc comprar una entrada i anar-hi dos, una entrada per persona. No és un producte per menors de 18, exclusivament majors de 18. Coses com aquesta, que és important que les recordem. I davant del dubte tenim un telèfon, tenim WhatsApp de consulta, que si vols el dic ara, el recordem.
El recordem també, perquè així...
El 6, 671-042-978. Aquest WhatsApp està per resoldre dubtes, preguntes. El nostre correu, turisme@sansadurní.cat. Pregunteu-nos, que tenim un dubte, que no sabem si això ho podem fer, si això va així, i us ho contestarem. Ens sabria molt de greu que algú vingués i no estigués ben informat i hagués de marxar sense poder consumir el cabatast, o que vingués pensant que trobarà la Rambla plena d'expositors.
No, que no vagin a la Rambla, que vinguin a que comprin, òbviament, primer aquests tiquets a través de cabatast.cat, si no m'equivoco.
Correcte.
I ens acomiadem aquí, aprofitant per convidar a la gent a que entrin al web, a que tafanegin les caves, els productes, els restaurants, a que comprin la seva entrada i a que gaudeixin aquest divendres, dissabte i diumenge, o diumenge, aquests dies, qualsevol d'aquests pretextos, per venir sense dormir, per gaudir dels nostres productes i que aprofitin també per passejar una mica, per venir-vos a veure.
Correcte.
El que vulguin fer.
Correcte.
Joan Capellades, cap de turisme de l'Ajuntament de Sant Sadurní, un plaer tenir-te amb nosaltres i parlar durant aquests minuts sobre aquest cabatast en aquest any tan atípic.
Tan atípic, però que mira, si no passa res molt greu, que és el que he dit abans, esperem que no, perquè seria, perquè voldria dir que el país està fatal, 24 cabatastos. Aquest, molt especial.
Després d'aquesta passejada singular a l'interior d'unes caves que seran escenari d'aquest Cabatas 2020, escoltem Beatles i el seu Blackbirds per arribar a 9:15, primera cita amb les notícies, i després seguirem parlant de cultura amb la Jordina Biosca, el Jordi Bové i el Miqui Mercader. Blackbirds singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
Ara són 9:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un repàs a la informació comarcal del Penedès en xarxa i comencem explicant-vos que els ajuntaments de l'Alt Penedès han tingut despeses extraordinàries de fins al 50% per preparar la tornada a l'escola. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Els ajuntaments de l'Alt Penedès han tingut despeses extraordinàries de fins al 50% per poder complir amb les mesures sanitàries per prevenir la Covid-19 a les escoles i els equipaments esportius. I és que els alcaldes i alcaldesses de la comarca volen que la Generalitat i la ciutadania coneguin el volum de les despeses extraordinàries que han hagut d'assumir els ajuntaments per poder obrir les escoles de primària, les llars d'infants i també els equipaments esportius, tot complint els protocols de prevenció de la Covid. Per això, al llarg dels propers dies, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès farà una recollida de dades municipi per municipi. La informació es farà pública i també s'enviarà a la Generalitat i a la Diputació per intentar aconseguir recursos extraordinaris per fer-hi front. Així es va acordar en la sessió extraordinària del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de l'Alt Penedès celebrada dijous.
I des de Ràdio Vilafranca us comentem que 1.300 persones han participat aquest cap de setmana de la proposta Obrim Vilafranca. Aquest dissabte a la tarda i el diumenge al matí es va estar celebrant la tercera edició del programa Obrim Vilafranca, una proposta que ofereix obrir als visitants edificis singulars que formen part del patrimoni cultural de la ciutat i que en mostren l'interior de la mà de guies i de propietaris o persones vinculades a cada espai. Són espais que preserven la història i el llegat cultural de Vilafranca i que sovint passen desapercebuts perquè no acostumen a estar oberts al públic. La regidora de Turisme, Dolors Rius, destacava que a darrera hora del diumenge l'èxit havia estat complet, atès que les 13 cases que es posaven a disposició van omplir completament les reserves, arribant als 1.300 visitants en el seu conjunt, una xifra a la que cal sumar les persones que van passar per espais oberts com la Basílica de Santa Maria, l'Església i Claustre de Sant Francesc i l'Església i Convent dels Trinitaris. En general, l'Obrim Vilafranca es distribueix en grups reduïts, per això s'ha pogut aplicar totes les mesures per la Covid-19. I dir-vos d'altra banda que Cunit serà la seu del Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo, bon dia.
Bon dia. Cunit acollirà el Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic en la competició individual lliure femenina i masculina que se celebra del 4 al 8 de desembre en les categories cadet, juvenil, júnior i sènior al pavelló municipal als Joncs. Es tracta de la primera competició d'aquesta disciplina esportiva que s'organitzarà al municipi assumint el repte d'organitzar un campionat d'Espanya. S'espera la participació d'uns 200 esportistes vinguts d'arreu del territori estatal que competiran per aconseguir pujar al podi. L'Ajuntament de Cunit signarà un conveni de col·laboració amb la Federació Espanyola de Patinatge per tal de garantir accions similars als propers dos anys. En l'organització participarà l'Ajuntament de Cunit i el Club Cunit Artístic Escat MR, club de nova creació al municipi que ja compta amb patinadors de base i de competició amb un gran bagatge en la modalitat i nombrosos èxits dintre del món del patinatge artístic.
I d'altra banda, la Vall Moranta es reinventa aquest 2020 i s'adapta a les condicions sanitàries. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara.
Bon dia. L'organització està treballant en un format dilatat en el temps, de manera que els corredors tindran un mes i mig per completar el mapa. Com que hi haurà molts dies per poder fer el recorregut, s'evitaran així aglomeracions a la muntanya i coincidències de grups de persones no convivents. Les fites es marcaran a través d'una aplicació mòbil per evitar qualsevol tipus de contacte físic amb objectes i el mapa s'enviarà per correu electrònic. Les inscripcions a la Vall Moranta començaran el 30 d'octubre i la cursa es podrà fer des d'aquell mateix dia i fins al 13 de desembre a la pàgina web www.vallmoranta.org. El preu serà de 10 euros pels adults i de 5 euros pels infants. Qui ho desitgi també podrà realitzar una aportació econòmica voluntària que es destinarà íntegrament a la Marató de TV3.
Penedès en xarxa.
Són 7 els minuts que passen de 2:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Avui dediquem el tema de la setmana a la cultura i és que el govern incrementarà l'aforament permès en espais escènics i musicals fins al 70% de la seva capacitat i està previst incloure la declaració de la cultura com a bé essencial. Amb aquesta declaració de bé essencial, en cas de nou confinament, per exemple, les llibreries podrien seguir obertes. Dues mesures que podrien donar una mica d'aire a un dels sectors més tocats per la pandèmia. D'aquestes mesures i de molts altres temes al voltant de la cultura en parlem tot seguit amb diferents convidats. La primera convidada ja la tenim a punt als estudis de Ràdio Sant Sadurní, a costat de l'Eli Jiménez. Eli, qui t'acompanya?
Doncs Sílvia, la que ens acompanya avui aquí als estudis de la ràdio és la Jordina Biosca. Ella és actriu, narradora i també és la directora del Festival Eva. Jordina, molt bon dia, què tal, com anem?
Hola, molt bon dia, aquí preparats.
Abans d'entrar una miqueta a valorar com està el sector, que debatem una mica sobre totes aquestes inquietuds, tota aquesta actualitat que escoltem diàriament al voltant del sector de la cultura, no sé una miqueta com ho estàs vivint tot això?
Ara estem en una fase diferent de fa dos mesos, i fa dos mesos estava en una fase diferent de feia dos mesos més. És una espècie de muntanya russa, segons com, i a més hi ha òbviament la part professional i la part personal, no?, de com es viu. El que passa que, com que professionalment tot el sector ha quedat tan tocat, és com a bastant inevitable que a títol personal ens sentim també afectats per totes les derivades que hi ha. Òbviament la primera d'elles econòmica i de poder tenir un espai on seguir exercint el que és la teva professió. No és només que no s'hagi pogut fer, sinó que durant bastants mesos tampoc no ens ho han deixat fer. Mm-hmm. I clar, això com que duplica una mica tot el malestar que hi pugui haver.
I una miqueta quins canvis estàs notant? No, tots aquests canvis, ens comentes, no? Fa dos mesos, òbviament, no era el mateix que ara, fa quatre, ja ni en parlem. Una miqueta, no sé si aquest canvi el vas notant en què mica en mica podem tornar a la cultura.
De mica en mica, però molt de mica en mica, i trobo que lleis a banda, per exemple, ara la Sílvia estava parlant del bé essencial, no?, que s'hagi de fer una llei per considerar la cultura bé essencial, ho trobo de jutjat de guàrdia, sincerament. És com una qüestió de lògica, és com la salut. No s'ha de fer una llei perquè tots puguem accedir a la salut, mm-hmm, ni tampoc s'hauria d'haver de fer una llei perquè tots puguem accedir a la cultura. Trobo que és, en certa manera, una molt bona notícia, però molt depriment. Perquè si perquè nosaltres puguem estar en actiu s'ha de legislar que puguem estar en actiu, vol dir que realment consciència prèvia potser no hi era gaire, que es podia prescindir d'allò que fèiem nosaltres. Que benvinguda, aquesta llei, però, ostres, em posa doncs una mica en alarma, en el sentit de que cal dir-ho per fer-ho, cal legislar-ho perquè tinguem consciència de que hem de seguir podent fer cultura. Estàvem parlant de si com estàvem fa dos mesos o com estàvem fa quatre mesos, va ser, entre cometes, més còmode la pandèmia en si en el confinament, perquè sabíem què hi havia, que no pas el postconfinament, quan semblava que podíem tornar a fer i de cop i volta et deien ja està, ja pots tirar endavant, i no era veritat, perquè allà on te tenies contractes queien els contractes, allà on hi havia opció de bolo, ara t'ho anul·laven, ara tornaven a fer-ho, no hi havia repercussió institucional en el sentit de rescabalar tot allò que et suspenien perquè tu poguessis seguir tirant endavant, si més no, amb aquells 30% d'obligatorietat que t'haurien de pagar dels contractes que t'han dit que no. Per tant, ha sigut molt pitjor, diguéssim, aquest entremig del confinament i aquesta sortida que vam tenir inicial, i ara sembla que la cosa comença a obrir-se i a estructurar-se una mica.
Eli, Jordina, seguirem aquest debat, però anem sumant veus perquè sigui més ric. Anem fins a Canal 20, Olèrdola. Bon dia, Armand.
Bon dia, Sílvia. Bon dia, Jordina i Eli. Doncs nosaltres tenim el Jordi Bové. Bon dia, Jordi.
Bon dia, bon dia.
Jordi Bové és conegut, evidentment, perquè fa 43 anys que va per tot Catalunya i el que no és Catalunya amb el grup d'animació Rovell d'Ou, però fa 14 anys doncs, que té també una empresa d'espectacles, Bambalina Produccions. I Jordi, evidentment doncs, que ara mateix la cultura sigui un bé essencial, doncs, com deia la Jordina, doncs, està molt bé. Ara falta que es produeixin aquests canvis que des del mes de març, sens dubte, doncs, ha sigut realment segurament l'any més nefast de la història doncs, de Bambalina, de Rovell d'Ou i de tothom, no?
Sí, sí, de fet ara estava escoltant la Jordina i quasi repetiria les mateixes paraules que ha dit ella perquè hem passat el mateix tràngol, no? De fet, és això, no? Que ara som essencials, no sé ben bé què vol dir això, ja ho anirem veient, suposo, però bueno, ja és alguna cosa, no? Que hagin fet alguna cosa, perquè fins ara no s'havia fet res. Nosaltres des de la partida del mes de març, que va acabar el carnaval, doncs va començar... vam començar a viure aquesta... que vam quedar en xoc, no? Primer vam quedar en xoc, no sabíem què passava, i a mica ens vam anar donant compte doncs, que sí, que la cosa, doncs, es van anar anul·lant les actuacions, el telèfon només sonava per anul·lacions, el que tenies firmat, doncs, la feina serà poder-ho fer, bueno, és una cosa, un somni, horrible que realment ningú li agrada passar-ho, no? De fet, també, clar, a nivell personal, doncs també, clar, una pandèmia doncs és una cosa per agafar-s'ho en sèrio i lògicament nosaltres som conscients d'això, però jo crec que la cultura i tots els espectacles que es podien haver desenvolupat o que encara es poden anar desenvolupant hem estat una mica orfes, no? Hem estat orfes totalment i ara sembla que es vulgui reprendre i això amb aquesta llei, però jo crec que falta molta pedagogia, sobretot les institucions han de fer pedagogia a totes les persones que estan programant coses, des dels ajuntaments, associació de veïns... I no, les escoles les deixem només a part perquè acaben de començar, però també, i si no fem una mica de pedagogia entre tots plegats, crec que això només serà un titular i encara ho estem patint molt totes les empreses, tots, bueno, tot el sector realment doncs, està en precari, no? I realment el que hem de mirar és que no acabi de gripar aquest motor i que el tornem a engegar, li posem benzina o el que faci falta perquè comenci a funcionar tot plegat.
Jordi Armand, seguim parlant d'aquest motor, però sumem ja el darrer convidat que es troba, en aquest cas, a Domenys Ràdio. Saludem la Lourdes, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, Eli, Jordina, Jordi, Armand. I des d'aquí, doncs, posem... un caire diferent, però també molt relacionat amb la cultura, que és el Miqui Mercader, és propietari i tècnic audiovisual de l'empresa El Saón des de fa 30 anys. I també, a veure, que ens explica. Molt bon dia, Miqui, com estàs?
Hola, bon dia.
Ui, que malament et sento jo ara. No, bueno, ja mirarem a veure si no et canvies amb mi i ja està. Miqui... han parlat la Jordina, el Jordi, sobre com estan visquent la situació. Com l'estàs visquent tu? Perquè totes les festes majors s'han suspès, carnavals s'estan suspenent... Com ho estàs visquent?
Pues molt malament, perquè fredament les ajudes són molt poques i de poca quantitat. I realment pues és això, tenim els aparells a punt de sortir al carrer per fer bolos i... com han dit el Joan, anem a estar anul·lant perquè segons quins bolos ja són massificats.
Clar. Doncs, si us sembla bé, comencem amb la tertúlia i anem a veure, us vaig a preguntar als tres si us sembla bé, anem un per un, comencem amb la Jordina i anem baixant una mica. Creieu que les mesures que s'han adoptat amb el vostre sector han estat coherents? Per exemple, Jordina.
Mesures, estem parlant de mesures de Generalitat, mesures sanitàries, mesures...
No, no, les mesures... Sí, sí, per exemple, perquè és, jo l'altre dia parlava amb l'Oriol, amb el director artístic del Temporada, i li deia una frase que jo crec que molts de vosaltres heu dit. Primer, que la cultura és segura, però podem permetre un avió ple de gent com sardines, però a vosaltres no us deixen. Sí, aleshores, sí, a partir d'aquí, Jordina, el sí. Que tu vulguis.
Ataco, doncs, vinga, va.
Entra. Ataca, ataca.
Jo entenc que davant d'un estat d'excepció com el que estem, encertar-la la primera és molt difícil. Això es pot entendre perfectament. I, òbviament, qui decideix i dona la cara és el que s'emporta les garrotades si la cosa no va bé. En aquest cas seria l'administració, no? Mesures coherents, no. N'hi han hagut moltes que no, com en l'àmbit cultural i tants altres àmbits. Coses que s'han intentat fer en prova-error i que s'han anat modificant i han anat millorant, sí que n'hi han hagut, segurament. Dins el món de la cultura, el que sí que ha sigut un desastre és aquesta legislació o aquesta normativa tan forta que han posat amb el tema dels distanciaments i que sí, mascareta, i que sí, l'entrada als aforaments i la sortida dels aforaments, quan l'altre dia precisament em parlaven d'un teatre que tenen al bar i quan tothom va sortir de la sala després de fer tota la parafernàlia d'entrada, sortida, mascareta, gel hidroalcohòlic, sortim esglaonadament, se'n van anar tothom exactament directament al bar, no? I allà tot això es va dissoldre. Tot això va quedar. Per tant, no ha ajudat gaire en el sentit de que s'ha dificultat un sector que ja té les prou dificultats i que ja estàvem disposats tots a poder seguir una normativa per tal de poder tirar endavant. El que passa amb la cultura és que sempre fem allò de que per poder tirar endavant i seguir treballant, que ens arremenguem tots, ens acabem quedant una mica amb el cul a l'aire a nivell vital econòmic. Perquè anem dient, sí, faig, i llavors, si ja era bastant precari un espectacle en una sala que tingui 45 butaques, o és igual, 100 butaques, ja era bastant precari perquè tu anaves allà i veies, estic parlant de teatre ara potser, però podríem extrapolar qualsevol lloc. Tu veies de 100 butaques, un aforament de 60, més el 4 actors a l'escenari, més els dos tècnics, més la taquillera, més el no sé qui, dius, jo he pagat 10 euros, som 60, 600, menys les despeses, aquí he cobrat 50 euros cada un, no? I si ja era problemàtic així en aquest sentit, doncs ara s'està accentuant molt més. I si ens exigeixen unes mesures, però després no ens donen suport per poder sostenir l'activitat dins el marc d'aquestes mesures, anem a contrapeu tots plegats. Està bé que la gent ens sentim tranquils i segurs i que puguem seguir consumint qualsevol mena d'espectacle dins un marc on puguem estar, això, bé, tranquils, no? Que no hi anem, no deixem d'anar-hi per por, però tampoc no podem crear un marc on sigui inviable poder seguir exercint. Per tant, jo diria que la contraposició, la contradicció, en certa manera, està aquí. Està aquí, perquè diu, et deixo anar a treballar, però no et deixo el cotxe perquè hi arribis, no? Ai, a veure què fem.
Déu-n'hi-do. El pati és complex, tot plegat, Jordina, perquè, clar, a més, parlem de que tu estàs en dues vessants, no? Ets sí. Actriu, ets narradora, directora del Festival Eva, però a banda, clar, aquí t'has trobat de tot. Ja després, si vols, parlem de com ha afectat el fet de que tu siguis actriu i que no vegis el públic com reacciona. Que això, precisament, sí, no parlava l'altre dia amb la Gemma.
Sí, que era molt...
Amb la Gemma, no, perdona, amb la Noemi Busquets.
Val, sí.
Era, això és l'altra, no?
Sí,
les Balanceta, sí. Que també la van tenir per aquí.
Sí, sí, és un tema delicat. Els darrers bolos han estat... Potser van ser fins i tot millors els bolos de confinament, de que tot i que no tenies ningú al davant, ja sabies que estaves sol. Ja tècnicament ja et conscienciaves per dir, bueno, jo faig la meva actuació davant de la pantalla, em veig jo, perquè em veia jo allà a la pantalla, clar. Per tant parlava amb mi. Tot aquell allò que saps que funciona amb el públic, ho intuïes, però no passaves d'aquí, però és que ara tens el públic davant i tampoc no saps què està passant.
Clar.
És bastant complicat i he passat amb bastants espectacles al festival, a mi em passa els meus espectacles, cada cop i volta els dius al públic, ei, sisplau, us podeu moure? Podeu dir alguna cosa? Perquè el tema de la mascareta ja comporta, ja tenim la distància, tenim la mascareta i tot plegat comporta que el cos, que l'espectador es tanca. No? Hi ha com una qüestió de proteccionisme vers un mateix, jo suposo que és inconscient, però et miressis el públic des de dalt, veuries un conjunt d'estàtues amb les cames creuades, els braços creuats, i que només els hi veus un terç de la cara.
Clar, només els ulls.
Sí, i bueno, els ulls, i si a la platea està il·luminada, perquè si
clar,
està fosca...
Clar, si no, ja no la veus directament.
Ni això directament, no? Llavors hi ha molts elements que realment ho dificulten, però aquí sí que penso que és el que tenim i és com ens hem d'adaptar nosaltres que estem a dalt a l'escenari. Ja no és que al públic li pots demanar, pots intentar interaccionar, pots canviar la tipologia d'espectacle perquè el que tens al davant funciona per lo que sigui d'una altra manera i per tant tu no pots seguir com si res no passés amb lo teu prescindint de la realitat que tens al davant, no? Vull dir que aquí et diria que és feina dels professionals en aquest sentit, com ens posicionem davant del públic.
Feina dura, eh?
Déu-n'hi-do, sí. Sí, sí, anem amb tu, Jordi. Sí, sí. Li preguntava a la Jordina això, si creus que aquestes mesures que s'han adoptat han estat coherents i òbviament aquesta pregunta te la trasllado a tu també.
Sí, no? Bueno, és el que estava escoltant molt atentament, el que estava dient la Jordina, i realment, a veure, en qüestió de mesures sanitàries, nosaltres des del minut 1, suposo, primer no perquè vam quedar una miqueta en xoc, però després, almenys nosaltres vam reaccionar de seguida que teníem de canviar tots els tipus d'espectacles que estàvem fent i totes les activitats, i imposar-hi ja, sobretot, per damunt de tot, les mesures sanitàries. Això és una cosa que ja vam començar a fer, a més a difondre-ho a totes les persones que doncs, normalment doncs, ens contracten i a difondre-ho als ajuntaments, que estiguessin tranquils que nosaltres, si volien que féssim algun quelcom, doncs estàvem ja preparant ja tots els espectacles, que estiguessin la gent assentada, que poguessin doncs complir aquestes mesures. Després passa el que passa i se'n van al bar. Però bueno, almenys nosaltres hem volgut fer del minut 1 fer-ho, i encara ho estem fent. En referent a quan et trobes fent l'espectacle aquest amb la gent amb la mascareta i tal, i nosaltres que treballem amb el públic més petitó, no? Clar, nosaltres el que fem és interactuar molt, no?, amb el públic, i això ens, clar, els espectacles també se'n ressenten d'això. El que sí que hem fet és aprofitar i, doncs, a part de fer els cantar, que amb la mascareta pots cantar tranquil·lament, doncs és fer gesticulació, no?, buscar coreografies, que es puguin estar sentats màxim, aixecar-se de la cadira, i amb el seu espai intentar doncs, que puguin també interactuar una miqueta i passar-nos una bona estona en família. Això és el que hem intentat fer i ho hem aconseguit, perquè de fet les poques coses que hem pogut fer doncs la gent ha sortit molt contenta i a més a més parats, no?, que es pogués realitzar d'aquesta manera això, però bé, és el que hi ha, no? Amb el tema econòmic, realment, a veure, amb ajudes realment no s'ha fet res, s'han fet molts titulars, però jo crec que l'última ajuda que jo vaig rebre a través de qualsevol any passat, del GenCat, bueno, això està molt bé, però clar, estem parlant d'empreses sense ànim de lucre. A veure, nosaltres si tenim una empresa no és per lucrar-nos, no és per fer-ho sense ànim de lucre.
No, no ho feu per amor a l'art, no?
Directament. No, més aviat, no, i si et dediques a això encara més, no? I aleshores, clar, no s'han fet mesures econòmiques, no hi ha una ajuda concreta i tot ho hem d'entomar nosaltres, eh? Vull dir, si els espectacles han canviat i s'han encarit per qüestions del Covid, ho hem tingut d'assumir nosaltres i esperar doncs, que les persones que estan programant doncs, siguin valentes i facin i programin, no? I clar, llavors amb aquesta disbauxa el que passa és això, les anul·lacions, no saps si farem quelcom, si què passarà demà i realment estem tots expectatius a veure si això, aquesta llei nova doncs, aporta doncs, que hi hagi una obertura i que realment doncs, sigui així i que tots fem pinya, perquè jo crec que el sector sí que ha fet pinya, eh? Dintre del que estava parlant la jornada del teatre, jo conec molta gent i també ens hem passat, ens hem trucat, i tu què fas? O sigui, nosaltres sí que intentem fer pinya, però, ostres, hi ha altra gent que també n'ha de fer de pinya i que ha de ser conscient de que s'ha de reaccionar. S'ha de reaccionar, que si no la cosa continuarà igual.
Doncs anem amb tu, Miqui. Aquí ja t'han dit unes quantes, però anem a veure com què ens dius tu. I em sembla, us aviso, Jordina, Jordi, Miqui, que serà l'última pregunta perquè falten 3 minuts escassos per anar-nos a les 10 del matí. Aleshores, en tot cas, allarga't una mica i després a les 10 i 6 tornarem un altre cop amb més preguntes.
Bueno, quasi ho han dit tot. L'únic que, clar, dintre del nostre ram, els que som els muntadors, els tècnics i els boleros, no? Els que fabriquem, els que fabriquem el bolo perquè la gent estigui allí divertint-se bé en un concert, en un teatre o bé en un espectacle, ajudes han tingut zero, molt poques ajudes. Hem aconseguit que ens paguin els autònoms. Ja hem aconseguit alguna cosa. Però clar, el dia a dia, després de 6 mesos, boi, que no tens res, no tens feina, no tens, i a més te van explicant que ara cauen tots els carnavals, ara cauen els Reis, ja, com aquest qui diu, festes majors, ja han caigut totes, en quedaran 2 o 3 que seran les més valentes i segur que faran alguna cosa, però clar, si no tens ajudes, què vius? Només ens queda una cosa, anar a la porta del paro i demanar el paro. I el que estava dient el Joan, per primera vegada dintre del sector, diguéssim així, de la cultura, s'han unit fredament. Hi ha l'alerta roja nacional, no? El que és fem espectacle, que s'ha unit conjuntament en tot el món, que precisament demà, dia 30, 28 capitals d'Europa, em penso que són, es farà una vaga. Vull dir, vam fer 28 fa poc, el dia 17, aquí a tot Espanya, on Barcelona, Lleida i Girona vam tindre representació, i ara el dia 30, pues, suposo que Barcelona i Madrid, conjuntament amb Brussel·les, París i tal, no? A veure si realment saben que hi ha els tècnics, coneixen aquests polítics, que hi ha uns tècnics que viuen d'això i unes empreses, no? Perquè molt d'ajudar a los autònomos i a les micropimes,
no?
Però això queda molt maco davant de la tele, davant dels diaris i davant d'un micro.
Fem aquí un punt i seguit perquè ara hem de connectar amb les notícies de les 10 i d'aquí a uns minuts reprenem aquest tema de la setmana dedicat a la cultura.
Penedès en xarxa.